Les notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió i, com sempre, amb moltíssimes coses que contar-vos. Una setmana marcada per el Black Friday. Ja sabeu que aquesta data s'ha consolidat com una cita clau per al consum a Espanya, cada vegada més per al comerç local, inclòs el nostre, el de les Illes Balears. I atenció, perquè el 67% dels consumidors espanyols que participen en aquesta campanya pensa gastar-se entre 100 i 500 euros, 100 i 500, que així mateix ja n'hi ha, en categories com, per exemple, tecnologia, moda o calçat. Mos gastarem molt de dobbers aquest Black Friday, sembla.
Sí, sembla que sí, i per afegir qualque dada més, podríem dir que, pel que fa al comerç electrònic, les compres online durant el Black Friday a Espanya varen muntar un 4% interanual durant l'any passat. També és rellevant el grau de desconfiança entre els compradors. El 78% dels compradors online espanyols no està segur de la veracitat dels descomptes de Black Friday. Pel que fa a les Illes Balears, també es perceben particularitats importants. Segons la patronal Pimeco, les vendes locals durant el Black Friday podrien augmentar entre un 5 i un 10%. Però el comerç local balear denuncia que no pot competir amb plataformes grans perquè tan sols pot oferir descomptes moderats entre un 10, un 15 o un 20% màxim, mentre que les grans plataformes arriben a rebaixes molt més agressives.
Per altra banda, les prediccions de l'ocupació també mostren un impacte local important perquè es preveuen 2.130 contractes temporals a les Balears durant la campanya Black Friday, que això inclou el divendres i després el dilluns, el conegut com a Cyber Monday. En tot cas, si heu de gastar aquest Black Friday, que sigui al petit comerç, i per això avui nosaltres hem intentat donar-li tota la visibilitat possible. Aquí, als estudis de Palma, tenim Carolina Domingo, presidenta de Pimen. Com va, Carolina? Benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies. Soc presidenta de Pimeco.
Pimeco,
vicepresidenta de Pimem.
Perdona, que dic Pimem, no, exactament, de Pimeco i vicepresidenta de Pimem. I també ens escolta des d'Eivissa i Formentera Vicente Tur, tècnic de comerç a Pimef, de la mateixa entitat a les Pitiuses. Com va, Vicente?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
La gent se gastarà molt aquest Black Friday. Les xifres diuen que entre 100 i 500, que ja n'hi és una quantitat important. Ara bé, la pregunta del milió, per tots dos, començ per na Carolina, s'ho ha de gastar en el petit comerç. O sigui, és un poc la intenció. Vosaltres no podeu fer els superdescomptes que fan aquestes grans superfícies, però hi ha campanyes també dissenyades estratègicament perquè el client s'ho gasti en el petit comerç. Com van?
Sí, evidentment. Nosaltres el que demanem és que la gent siga cada vegada més conscient de l'important que és gastar els dobbers en el comerç local, no? En el comerç de proximitat, perquè és el que ens dona vida als nostres carrers, és que l'economia circular es produeix en l'entorn de la nostra terra i és molt important. És veritat que aquesta campanya no afavoreix el petit comerç, perquè el que ha fet en tot el mes de novembre ha sigut paralitzar les ventes, perquè la gent espera aquesta campanya del Black Friday i després el petit comerç no pot competir amb aquesta agressivitat de descomptes, perquè ara és quan comença a fer fred i ara és quan comencem a vendre en el petit comerç el que és la temporada, roba d'articles de temporada. Aleshores, sí que és veritat que el petit comerç s'adapta amb les coses que hi ha, perquè si no, no ens podem quedar més enrere, però no podem fer aquests descomptes tan agressius. Es faran descomptes entre el 10, 15, màxim 20%, però després també des d'aquí vull dir a la gent que vagi a comprar a les grans plataformes, als grans centres comercials, que vagin alerta perquè la OCU està denunciant que, i ho està vigilant, que en molts llocs pugen els preus dies previs a la campanya i després fan com si tinguessin la gran descompte, quan no és cert.
Que és
no?
una pràctica abusiva i totalment il·legal. A més, cal destacar, i que per això l'Organització de Consumidors alerta.
Vicente, ara Ana Carolina ho explicava, no? No queda més remei que adaptar-se d'alguna manera. Com vos adaptau des del sector, i si hi ha manera també d'adaptar-se davant el que dèiem, aquestes campanyes tan agressives?
Bueno, hay que ser consciente de que la gente tiene que pensar en comprar en el pequeño comercio, como bien ha dicho Carolina, y es verdad que la gente es una campaña que viene de Estados Unidos y que cada vez está más implantada en las islas. O sea, cada vez la gente espera comprar en el Black Friday y después en el Cyber Monday. Y durante las semanas anteriores a estas fechas, pues dejan de comprar en el pequeño comercio. Cada vez es más solicitada por los comercios y cada vez es más solicitada por los clientes. Y bueno, es adaptarse a ella, porque si no lo ofreces te quedas fuera del circuito de ventas. Si no ofreces estos descuentos, pues la gente no te va a entrar, no va a buscarlo. Y sí que es verdad que es una campaña que favorece pues a las grandes plataformas, a los grandes franquicias comerciales, pero que el pequeño comercio pues tiene que también estar allí, porque si no se queda fuera y un poco desubicado de lo que són
aquestes
ofertes.
Vosaltres a les Pitiuses teniu constància que s'estigui practicant el mateix que explicava Anna Carolina, aprofitar dies abans, pegar una lleu pujada de preus i així després es produeix el descompte. Clar, una pràctica, com dèiem, abusiva.
Bueno, puede haber algún comercio que haga este tipo de prácticas, pero no es lo corriente ni lo general. Podrías pasar en algún comercio, pero ya te digo que no es lo normal. Lo normal es que haya ofertas, no demasiado grandes, puede haber del 20, 30%, 10%, pero son pocos los casos que nosotros hemos constatado de que aumenten primero los precios para después hacer el descuento.
Sí, bueno, eso no me refería yo, perdón.
No, te referías a gran superficie.
Sí, me refería sobre todo a las grandes plataformas, que esto lo hacen, suben precios antes y luego, pues el día de la campaña.
Exacto.
Esto realmente en el pequeño comercio
no pasa,
ocurre.
No pasa.
Grans superfícies. Carolina, en què l'atenció el que deies? Aquesta paralització que ha hagut prèvia al Black Friday, no? És a dir, molta gent que no ha generat consum guardant-se per aquest dia. Això està passant, no?
Això està passant i que enguany encara ho hem notat més que l'any passat. La gent s'espera normal, la gent té moltes despeses, el tema de la vivenda és molt greu a la nostra terra, els aliments estan pujant una barbaritat, els ous mateixos s'han duplicat de preu. Estem vivint en una situació que és insostenible en aquest sentit, no? I la gent, el que és les despeses pues, per regals o per articles, d'alguna manera que és com de segona, que no són de primera necessitat, no? Aleshores, pues, clar, evidentment, esperen aquestes campanyes agressives per poder comprar els regals de Nadal, perquè també, clar, molta gent aprofitarà aquestes campanyes per ja pensar en aquests regals de Nadal per poder fer en el seu entorn, a la seva família. I també això pues, davalla el que són les ventes de la campanya tan important, més important, el que és la temporada d'hivern, que és la venda de Nadal, no? I això, pues, evidentment, també ens perjudica en el petit comerç.
Quina estratègia seguiu dins l'àmbit digital per poder afavorir les vendes? Perquè és veritat que el comerç també se va renovant i a vegades també disposa d'eines digitals que serveixen com a suport per arribar on no podeu arribar. Això s'ha implantat, Vicente, en els darrers anys i jo crec que amb bons resultats, veritat?
Bueno, cada vez más hay más comercios que tienen su página web y venden
Exacto.
online o venden a través de plataformas. Pero el tema de venta online en el pequeño comercio todavía queda mucho camino por recorrer y por lo menos aquí en la isla de Ibiza todavía nos queda bastante por recorrer. Sí que es verdad que este viernes lo que nosotros apreciamos es que la gente sale a la calle, sale a comprar, compra en el pequeño comercio. También es verdad que compra en las grandes plataformas, que compra en electrodomésticos, compra tecnología, pero también vemos que hay un movimiento de clientes por las calles y por el pequeño comercio, y que esto es importante también mantener. Se inicia, prácticamente es el inicio de la campaña de Navidad, hacen compras de cara a Navidad, y sí que es verdad que hay una laguna anterior a la fecha del Black Friday, y después, cuando pasa el lunes, el Cyber Monday, también hay un espacio de tiempo hasta que llega otra vez la Navidad, en que también las ventas en el pequeño comercio vuelven un poquito a estancarse.
Cada vegada, i vist deia Vicente, i si Formentera, encara les plataformes digitals són una eina per al petit comerç, però no predominen a Mallorca?
Sí, bueno, el que diu Vicente té tota la raó, però sí que és veritat que estem veient una tendència a que la gent del petit comerç cada vegada s'adapta més amb aquestes noves tecnologies, fan moltíssims esforços i inverteixen molt per poder estar al nivell de poder estar el seu comerç dintre de les redes socials. El seu escaparat ja no només està al carrer, sinó també en les seves plataformes. I sí que ens traslladen a la patronal que tenen clients que venen de fora i els cerquen perquè el producte que posen a les redes socials els hi agrada, és atractiu, i la gent que ve aquí ja no és només client teu el que passa per dintre la teva botiga, sinó que venen a cercar el teu producte a la teva botiga, i això és molt agradable. Sí que és cert que a l'estar a les Illes tenim un hàndicap, i és a l'hora de poder enviar el teu producte fora de la illa. Estem en desavantatge de qualsevol comerç de la península, no? Perquè el tema de la insularitat afecta moltíssim amb les despeses d'enviar el producte cap enfora. Claro. I nosaltres, des de la CBC, no?, estem fent feina demanant que, per favor, tinguin aquestes petites empreses un descompte, com tenim els residents, per poder viatjar, un descompte per poder competir amb igualtat de condicions. No demanem que ja tinguem més beneficis que un altre de la península, demanem igualtat de condicions, que això és el que diu la llei, no? Però el dia que ho aconseguim, jo penso que el petit comerç encara podrà sobreviure millor.
Per cert, demana tu, Carolina, també en Vicente, pel que fa a la contractació de personal temporal. No sé si encara també en aquest sentit se'n fa molta durant el Black Friday, també durant el Nadal. També és una realitat encara això, que hi ha un augment notable de contractació?
Sí, en el petit comerç hi ha un petit augment, evidentment. A mi em fa gràcia quan diuen per el Black Friday es contractaran. A veure, no és per el Black Friday, és per la campanya de Nadal.
Clar,
no?
Això ja arribarà...
És l'inici de la campanya de Nadal.
Correcte, és a l'inici, i clar, jo penso que hem de donar més protagonisme al que és la campanya de Nadal que no al Black Friday, perquè em molesta que cada vegada tinguem més protagonisme amb això, i no, és la campanya de Nadal, són els regals que farem per Reis, per Papà Noel i la gent que cadascú té la seva tendència, però... sí que es fa un petit augment de contractació, i també els propis comerciants fan un gran esforç perquè viuen gairebé en el seu comerç els dies de Nadal, perquè no es poden permetre contractar.
La vostra campanya que feix entre Pimeco i Afedeco de presentar Palma tot un centre de diversió, un eslogan que ja tenim molt conegut, ho deies, des del 22 de novembre fins al 11 de gener. Per tant, no només és Nadal concret, sinó que ja
tot,
ho estirà en aquest sentit, clar.
Exacte. És una campanya que porta més de 20 anys. L'Ajuntament sempre ha donat suport amb aquesta campanya. Pensem que és molt important per convidar la gent que vingui a la nostra ciutat a conèixer el comerç, en aquest cas de Palma. I bé, cada vegada veiem que molta gent de fora aposta per vindre a passar els Nadals a Mallorca, no? Hem de deixar que està molt bé la campanya d'estiu, això està fantàstic, però també hem de potenciar que Mallorca, en aquest cas, és un destí turístic que pots aprofitar per passar els teus Nadals. Per això cada vegada ho estem fent millor i volem posar més qualitat en la nostra campanya de Palma tot un centre d'inversió.
Que millor que visitar Mallorca, visitar les Pitiuses, per exemple, Vicente, i aprofitar per fer compres nadalenques. Per cert, sé que és pres, però què espereu d'aquest Black Friday i després de la campanya de Nadal? Vos mostreu optimistes?
Sí, nosaltres esperam que aquesta campanya sigui positiva i que això sigui el pistoletazo de salida de les ventes de Nadal. Nosaltres també, des de Pimef Comerç, fem una campanya que també està molt arraigada aquí a Eivissa, que és el sorteig de 9.000 euros per gastar en un dia de compres. És una campanya que ja du 10 anys, sí. Sí, i comença aquest divendres, coincidint amb el Black Friday, i es donen unes boletes per compres en el petit comerç, que llavors es fa un sorteig a partir del Dia de Reis i el premiat pues, guanya 9.000 euros que es té que gastar en un dia de compres entre els comerços que han participat dins la campanya aquesta.
Això és que te toqui la loteria, quasi.
Sí, 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 és com la loteria, sí, exactament.
Totalment.
I llavors fem una retransmissió de les botigues on ha anat a comprar, té una setmana per pensar-se com gastar-se.
Ah, vale, això també m'alegra, perquè estava pensant en 24 hores o en l'horari de comercial i
no,
de quin estrès, perquè així també s'eviten compres compulsives i un ho pot fer amb més
sany. El sorteig és un divendres i té una setmana mirant entre tots els comerços que han participat, que són al voltant de 250 comerços de tota la illa, com gastar-se els 9.000 euros. Hi ha un màxim de 600 i un mínim de 200. O sigui que està molt repartit. Al final no acaba gastant tot el mateix dia, però sí que fem una ruta de compres i de més que és molt, molt atractiva per ser gent i és un incentiu per les compres en el petit comerç de cara a Nadal aquí a la illa.
I faig la mateixa pregunta, Anna Carolina, balanç d'aquest Black Friday i després de la futura temporada de Nadal per al petit comerç, en aquest cas a Mallorca?
Nosaltres estem també molt positius, no? Pensem que serà una bona campanya. Veiem que cada vegada ve més gent. Els nostres clients aposten cada vegada més per al petit comerç. Fem també moltes campanyes en aquest sentit de conscienciació i després veiem que també cada vegada ve més gent de fora a visitar Mallorca per Nadal. Vull dir que esperem que sigui una bona campanya, que les previsions siguin positives per al bé del comerç.
Hem parlat amb el petit i mitjà comerç, en aquest cas tant a Mallorca com a les Pitiuses, per poder fer balanç d'aquest Black Friday, Cyber Monday, temporada de Nadal, fins a Reis. El que hem de fer és, si anem a comprar, que sigui el petit comerç, apostar per lo nostre, per el producte local i per afavorir aquesta xarxa de comerç local que tant ho necessiten aquestes dates. Molt agraïda, Carolina, Vicente, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos a veu, com sempre.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Igualment. Són les 10:20. Fem una petita pausa, escoltem uns consells, tornem tot d'una aquí, al dia.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement. Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Moment ara per repassar l'actualitat del mercat immobiliari. Ja sabeu que sempre hi ha noves notícies sobre el mercat immobiliari i també aprofitant per fixar-nos en notícies curioses que hem llegit aquest dia, com la que explica una tendència a l'alça. Atenció, el que es demana pels pisos en venda està molt per damunt del que s'acaba pagant. Com podem explicar això?
I doncs sí, segons les dades de portals immobiliaris com Idealista i Fotocasa, El MetaQuadrat Espanya s'ofereix de mitjana un poc més de 2.600 euros. Però, quan revisem les xifres que els notaris recullen a les escriptures, és a dir, el que finalment s'acaba pagant, aquesta mitjana se situa a 1.800, és a dir, una diferència del 43%. Per tant, una diferència prou evident. Per saber què està passant, per què aquesta diferència, volem analitzar parlant amb el nostre expert immobiliari, en Pedro García del Barco. Pedro, benvingut de nou.
Què tal? Moltes gràcies, bon dia.
I, evidentment, crida l'atenció, no? Des de que s'anuncia un portal fins que s'acaba firmant el notari, hi ha una variació prou notable del preu. Per què està passant això, Pedro?
Bueno, es decir, esto siempre ha sido así. Hay una diferencia entre el precio... Nosotros siempre le decimos, los inmobiliarios decimos que es precio de portal inmobiliario, no precio real de venta, que se recoge en las notarías y obviamente se registra en el colegio de registradores correspondiente o en el registro correspondiente. Esto fue que depende también el tiempo que lleve el producto en el mercado. El producto es la vivienda. Una vivienda que lleve pues 5 o 6 meses en el mercado sin rebajar de precio, automáticamente me está adulterando las cifras, valor, euro, metro cuadrado medio en esa zona. Luego, tampoco se tiene en cuenta que una cosa es el precio que sale en el portal inmobiliario y otra la negociación, que siempre hay una transacción de compra-venta. Por lo tanto, ese decalaje no se tiene en cuenta. Y luego, claro, el dato que nos dice el portal inmobiliario, datos mensuales, el último es de esos portales que has comentado, Idealista, Fotocasas, Pisos.com, etcétera, Habitaclia, 5.000 euros el metro cuadrado en las Islas Baleares. Eso actualmente en este mercado que tenemos en nuestras islas es, con perdón la expresión, gasolina para que el vendedor piense que subo el precio, lo voy a vender porque esto es una auténtica locura. Tenemos de saber que en las Islas Baleares el decalaje, es decir, el reajuste, está entre un 20-30%. Es decir, sobre el precio que sale en portal inmobiliario al que luego se acaba firmando en notaría, dependiendo de la propiedad, va a haber un menos 20-25-30% entre precio de portal y precio por el cual se ha vendido y registrado.
Per tant, una primera conclusió que podem treure, el preu de l'habitatge no està pujant tan ràpid com mostren segons quin portal d'immobiliari, és a dir, quan veiem un preus tan alts, no sé si d'alguna manera, és una espècie de bimbolla que després, quan arriba a la notaria, davalla, afluixa, de qualque manera.
Sí, sí, sí. Es una burbuja, lo has dicho, lo has explicado. Es una burbuja en este caso que se está generando, también hay que decirlo, y yo como siempre, yo soy crítico también con los míos, es decir, hay agencias inmobiliarias y agentes inmobiliarios, es decir, los que están formados y cualificados seguramente no van a permitir al propietario o simplemente no van a recoger ese encargo de venta, porque estamos hablando de que en los últimos 4 o 5 años el precio de la vivienda ha subido un 80% en nuestras islas, por lo tanto, estos son datos reales, contrastados. ¿Qué ocurre? Que si el profesional es un no profesional, es decir, no tiene una cualificación, no tiene conocimiento, no maneja datos, no tiene herramientas para poder valorar, hacer estudios comparativos de mercado, el propietario le va a decir, propietario es una persona que quiere vender y lograr el máximo por su propiedad, lícito, legal, correcto, pero aquí debemos de estar los profesionales para decirle, mire usted, en este escenario yo no puedo recoger este encargo porque está por encima de lo que marca el valor euro metro cuadrado medio en esta zona. A buen seguro luego vendrá otra agencia inmobiliaria y lo venderá a ese precio elevado. Pero claro, estamos dando encargos de venta, o simplemente no estamos dando encargos de venta a personas que supuestamente son profesionales del sector inmobiliario, que lo que hacen es justamente aumentar el valor euro metro cuadrado en los portales inmobiliarios, dando la percepción al consumidor final, en este caso la parte vendedora, que el precio puede poner el que él quiera y se va a vender, evidentemente desanima mucho a la parte comprada porque dice, yo en este escenario no puedo comprar.
Però aquí hem de responsabilitzar directament els portals immobiliaris, no?
Bueno,
o també les persones particulars que posen els pisos a la banda.
Claro. Marta, el portal inmobiliario entendamos que es obviamente una entidad con ánimo de lucro, es decir, nos cobra a los profesionales un dineral por poder publicitar cada mes las propiedades en sus portales, pero también decir que tiene abierto también a que los particulares puedan publicitar directamente en esos mismos portales inmobiliarios. ¿Qué va a ocurrir? Que se publicita un profesional, obviamente nosotros invertimos un dinero para que dentro de lo que es la noria en los portales inmobiliarios, y lo hago siempre así, que esté al menos durante el día 3 veces mi anuncio aquí arriba. Sin embargo, el del particular cae abajo. Porque obviamente nosotros pagamos...
No te
pagamos,
de dos bis para promocionar. Obviamente, de la manera
nosotros pagamos para
claro.
promocionar, porque ese es el compromiso en un plan de marketing que tenemos para con los particulares, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues hace ya muchísimo tiempo de esto. Ahora, claro, se ha disparado porque cuando hablamos de 5.100 euros valor, euro metro cuadrado medio, en Pala de Mallorca, claro, la gente no entiende que luego aparte hay zonas, subzonas, y luego la tipología de construcción también importante. No es lo mismo un apartamento en el Rafal que un apartamento en Calvià. Es decir, el valor euro metro cuadrado es diferente en una zona y otra.
Que, por cierto, una curiosidad ara que ho deia, no sé si que encara tot està a l'alça pel que fa a habitatge, si aquí a portals immobiliaris també vos estan pujant preus per publicitar anuncis o no? O manco se manté amb un preu regular? En el sentit, i si també aquí tothom se n'aprofita i també s'estan inflant aquests preus per publicitar habitatge.
Lo que hacen al final los portales inmobiliarios, lo que se ha hecho es tener cuanto más datos mejor. Que por eso hay una herramienta aquí en las Islas Baleares nuestra que se llama Portal Balear, que es un software que viene justamente a gestionar producto local a través de inmobiliarios locales, ¿no? Es decir, claro, porque le estamos dando todos los datos a los portales inmobiliarios y luego ellos están aprovechando, aparte de las tarifas que nos cobran, que más o menos cada año te pueden subir entre un 3-5%, pero luego es el paquete. Es decir, en lo básico no suele haber subidas. Es en el paquete para promocionar y subir esa propiedad y que la tengas en esa noria que yo imagino al menos durante 3 veces al día ahí. Y posicionar luego tu marca como agencia inmobiliaria en los buscadores, en Google. ¿Vale? Todo esto lo que te hace es que te pueda subir el precio. Se pueden pagar, para que el consumidor lo sepa, como mínimo va por paquetes, mínimo tienes que tener 10 viviendas. Paquetes de 200 euros hasta 1.500, 1.800 y luego ya los planes específicos de publicidad que tú quieras hacer con el portal inmobiliario. Por lo tanto, ellos de lo que realmente se nutren es de esto, pero también una cosa muy importante. Poseen los datos, por lo tanto, han creado un canal de hipotecas, han creado un canal de valores euros metros cuadrados en cada comunidad, en cada barrio, en cada... Es decir, de todo esto es lo que se alimentan los portales inmobiliarios y al final... Con todo mi respeto os lo digo, distorsiona el mercado porque el consumidor final dispone de tantos datos, porque hoy en día cogemos un móvil y le pedimos y nos dice que automáticamente el que quiere vender se alimenta de ahí y se lo cree, y el que quiere comprar se desanima porque también se lo cree. Esta es la realidad. Siempre digo, acudir a un profesional del sector inmobiliario registrado en el ROAIP, Registro Oficial de Agentes Inmobiliarios de las Islas Baleares, con su póliza de seguro, responsabilidad civil y de caución, por si tengo algún problema, que sepa a quién recurrir.
Tenim novetats avui, Joan, respecte a possibles noves estafes immobiliàries.
Sí, sembla que tenim 9 casos que estan proliferant. I parlant d'una ben curiosa, una que té a veure amb la suplantació d'identitat, ni més ni banco, suplantació d'identitat del propietari, mitjançant documentació, evidentment, manipulada. El modus operandi seria el següent. Una suposada agència immobiliària publica un immoble aparentment real. El comprador sol·licita informació i rep una nota simple amb totes les dades correctes de l'immoble, una còpia del DNI del suposat titular i un contracte de reserva. S'al·lega, atenció aquí, que no es pot visitar l'habitatge per motius com que hi ha un llogater a punt de sortir o que el propietari justament és de viatge, però se sol·licita un avançament econòmic urgent. Què ha passat aquí? Que aquesta nota simple que s'ha fet arribar al possible comprador, sí, és real, però en aquest cas... El que està manipulat digitalment és el nom i el DNI del suposat propietari. Per tant, perill amb això perquè estan parlant de suplantació d'identitat i això són penes molt dures, però està passant, no? Això està proliferant.
Sí, està passant i està augmentant aquest tipus de delito. Aquí lo hemos comentado ya en alguna ocasió i os diria hasta incluso días por donde se estaban haciendo, redes sociales.
Sobretot, i fins i tot Facebook.
Sí, o sigui,
que no s'utilitza tant, que sembla Facebook, que Facebook no s'utilitza com sí. Instagram. No.
Sí, sí. Facebook és un caladero para este tipo de estafa. Yo tengo otro también que es vía WhatsApp. Tengo abierto uno porque nos llegó esta semana, la semana pasada, de una clienta, justamente en el tema del alquiler. Está proliferando en las compraventas. Antes era única y exclusivamente por el alquiler porque es más sencillo. Hemos hablado también en este programa, en esta sección, de que están también, obviamente, suplantando la identidad en cuanto a nóminas de las personas, ingresos de IRPF de las personas, porque obviamente como se ha convertido en un casting esto de alquilar propiedad, pues ¿qué hacen los que quieren acceder a esa propiedad? falsificar sus datos, en este caso, o dárselos a empresas que se encargan de hacerlos para que todo el mundo quede impune.
Perdona, Pedro, me ve al cap que hi havia casos de doble falsificació, és a dir, de suposat propietari del lloguer i de suposat interessat en llogar-ho, no?
Sí.
En aquest cas, suplantant dades falses de currículum o d'ingressos bancaris i l'altre suplantant dades falses de...
Les dues, per això era l'única de les dues. Una, la que estaves comentant tu ara, era la de para compras-ventas. Porque hablábamos de nota simple de registro. Para un alquiler no se suele solicitar, sería lo suyo, pero no se suele solicitar porque aparte todo es mucho más rápido, ¿no? En ese caso, suplantar lo que es la identidad del titular registral de bien inmueble es un delito. Ya entramos en lo penal. No va a bastar solo el Código Civil. Eso es muy importante que se sepa. Y aparte, en cuanto... es decir, una pista muy importante. Cuando tú no puedas visitar la propiedad y que te aleguen, no, es que está inquiocupada, está ocupada. Que hay muchos fondos de inversión que tienen propiedades con fincas
ocupadas. Y así lo anuncien, lo escriuen, lo han analitzat.
Y así, y así, pero así lo publicitan, pero tú tienes ahí el rastro de esa empresa y al menos tienes... la nota simple que identifica la empresa y tú únicamente tienes que ir a buscar, si tienes un asesor fiscal, economista, abogado, agente de la propiedad inmobiliaria, te lo va a ver. En este caso, suplantar la persona física en una nota simple de registro, que al parecer es muy sencillo, y automáticamente te dice que no se puede visitar o que estoy de vacaciones o que estoy en la clínica o que está ocupada la finca y que, obviamente, si te interesa, alegando de que tienes más compradores, deposites ya un dinero en una cuenta que te van a facilitar. Eso debemos de decir que nunca se haga, por favor. Nunca se haga.
Està tan pendent de... clar, les estafes evolucionen d'una forma tan ràpida i, a més, és que els estafadors s'aprofiten de les necessitats de...
Sí, correcte.
Si ara una cosa que se necessita és accedir a un pis. O sigui, ja tens un preu accessible i ja comences a desconfiar.
En els casos d'aquest, de fet, jo conec casos propers que, efectivament, ha estat així, aprofitant-se d'aquesta urgència, no?, de necessitat de trobar un pis sí o sí, que han caigut a la trampa. Que evidentment, han pagat, malgrat no haver vist el pis.
Mira, yo tengo uno que me ha llegado, es decir, de un cliente nuestro, que aparte me dice, oye, Pedro, ¿esto es real? Lo tengo delante y le digo, no, no es real. Es decir, ya no por el precio, que son 1.700 euros.
Es que de mundo es capganga.
No, le digo, no, no es por el precio, pero obviamente que tu cliente, tu compañero, tu amigo no haga nada. ¿Por qué? Porque obviamente luego viene, o sea, esto es a través de WhatsApp. Hay una captación de negocio recurrente, de estafas recurrentes, digo recurrentes porque son reiterativas en el paso del tiempo, brutales, a todos los niveles. Sector inmobiliario, sobre todo destinado al alquiler. Porque ella dice, duración del contrato 5 años, bueno, si es persona física y si es entidad jurídica son 7, 2 meses de fianza, cuando por ley de arrendamiento urbano solo puedo pedir 1, más mes de gestión inmobiliaria, cuando por ley tiene que pagarlo el arrendador. Ya simplemente con esto le dije a mi compañero, dile a tu amiga, clienta, conocida, que desista. Es una estafa.
Claro.
Son indicadores muy rápidos de ver, pero claro, a veces lo que hablábamos, Marta, Joan, es decir... Tengo tanta necessitat...
Clar, tothom necessita accedir a un pis, sí, i quan sí, tens sí. una oportunitat, a vegades per sa pressa, per aquesta necessitat a la que feien referència, fas clic i mira, caus en aquesta...
Deposites el dinero i ja no el vols a recuperar.
No, segur.
I és impossible recuperar-ho després.
Totalment.
Perquè són bandes...
Perquè hi ha una allau d'estafes, i per aquesta raó, clar... Sí. No,
són bandes organitzades que tienen, estan dades de alta... Bueno, de
I on es tira la seu,
exactament.
No pots fer rastre en aquest sentit.
No, no, pues, bueno, de hecho la policia no y la Guardia Civil están ahora mismo con todo esto, que es muy complicado seguirles el rastro. Por lo tanto, la primera consigna es, vuelva a releer 2 veces este anuncio, infórmese, por favor, con algún profesional y nunca, nunca, nunca deposite un dinero sin previamente haber visto el inmueble o la propiedad.
Pedro García del Barco, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Uns consells, continuem aquí al dia, moltíssimes més propostes. Avui ens visita l'il·lustrador Tomàs Hijo amb unes obres impressionants. De fet, recentment ha participat en Guillermo del Toro per la pel·lícula Frankenstein i també per de la previsió meteorològica de cara a aquesta setmana marcada per la inestabilitat. Tot d'una, aquí.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
El Consell de Mallorca obre les portes del Centre Libertas,
un servei d'atenció psicològica, social i jurídica a dones víctimes de violència sexual i a les persones del seu entorn.
Som a la planta 13 de la Torre a Cima de Palma, de dilluns a divendres de 8 a 8 i tots els dies de l'any, les 24 hores, al 984-2310.
Perquè davant la violència sexual no estàs tota sola.
Entra, t'acompanyem. Centre Libertas.
Un projecte del Consell de Mallorca.
Finançat amb fons europeus Next Generation.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de vespre?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Exacte,
i no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No comata amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El dia, amb Marta Grau.
Necessitem en aquest dimarts, així, amb pluja, amb baixes temperatures, una dosi de fantasia. I per aquesta raó, us volem presentar un dels millors il·lustradors i artistes gràfics del món. Ha il·lustrat més de 60 llibres a tot el planeta, des de pel·lícules que ara mateix potser us passen per al cap i que són mítiques. Sí, ell les ha il·lustrat i compartit en llibre. Del seu llapis, gúbia i planxa han sorgit criatures com, per exemple, Frankenstein o Dràcula. Els monstres de Lovecraft també han estat presents. Avui, com dèiem, dimarts ple de fantasia.
Les seves obres s'exposen per qualsevol localització del globus terraqui i formen part de col·leccions privades com la del director mexicà Guillermo del Toro, amb el qual recentment ha treballat en la pel·lícula Frankenstein. Un artista amb una gran influència del cinema a les seves obres que es troba, sense dubte, en el millor moment de la seva carrera.
Ho hem dit abans, si vos agraden els monstres, si vos agrada la fantasia, sens dubte vos agradarà l'obra de Tomás Hijo. Aquí ja podem saludar. Tomás, muy buenos días, muchísimas gracias por venir hoy al día.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
Ahora justo lo comentaba Joan, ¿cómo podríamos ya afirmar directamente que te encuentras en el mejor momento de tu carrera después de haber ilustrado novelas como Frankenstein, Drácula y una reciente colaboración con Guillermo del Toro en esta película? O sea que sí podemos decir que mejor momento de tu carrera.
Sin duda, sin duda. No solamente por la repercusión que tienen estos trabajos y lo que supone para mi trabajo diario, sino también porque son las obras por las que yo me metí en esto, ¿no? Entonces, el hecho de poder poner mis manos sobre lo que hizo que me dedicara a este tipo de trabajo, pues es una maravilla. La verdad es que sí, estoy muy contento y sin duda es el mejor momento.
Y Tomás, ¿qué tiene Frankenstein? ¿Qué tienen Drácula y otros personajes que como dices, te hicieron meterte en esto?
Pues tienen para mí una cosa fundamental, que es que son muy divertidos y muy interesantes de ilustrar, porque permiten poner en juego una batería de herramientas gráficas que a lo mejor obras, digamos, más naturalistas o menos fantásticas no tendrían. Pero aparte, yo creo que son obras que siempre van a acompañarnos, siempre van a estar con nosotros, porque apelan a cuestiones universales y a arquetipos y a historias que nunca van a perecer, ¿no? Y que se han ido transformando a lo largo de la historia y que siempre va a haber libros, va a haber películas que tal vez alterando un detalle o añadiendo toda una nueva capa de significados, como hace la película de Guillermo del Toro sobre Frankenstein, pues hacen que esas historias resuciten y estén vigentes de nuevo, como está pasando hoy.
Tomás, antes de que nos expliques cómo ha sido esa colaboración, yo quería confirmar contigo si a todos sí. los que nos fascina el terror, el mundo de las sombras, ha sido por algún trauma infantil. En mi caso, sí, desde luego, que es ver El Exorcista con solo 8 años. A partir de ahí se genera un trauma y después de ese trauma se genera una pasión. Y por lo que he leído, otras personas que también tienen fascinación por el mundo de las sombras, del oscuro, siguen ese mismo patrón. ¿Ha sido tu caso?
Pues la verdad es que no. Sí que es cierto que eso es una cosa que pasa habitualmente, pero en mi caso no fue así. A mí nunca me han dado demasiado miedo estas cosas, sino que siempre he sentido una fascinación desde muy pequeñito, ¿no? Por los monstruos, por las criaturas, digamos, que no pertenecen al mundo real, al menos aparentemente. Y la verdad es que siempre tiene una relación de mucha amistad con este tipo de cosas. Y de hecho, algo que se suele destacar de mi trabajo, ¿no?, sobre este tipo de literatura y este tipo de personajes, es que siempre tiene una cierta dosis de humor y de ligereza que yo aprecio mucho también a la hora de crearlas.
Tomás, cuéntanos, ¿cómo nace esta conexión con nada más y nada menos que Guillermo del Toro?
Bueno, Guillermo del Toro para mí ha sido un héroe y un ídolo desde que vi El Espinazo del Diablo, pues siendo muy jovencito. Y yo soy una persona a la que había seguido mucho y con muchísimo interés, ¿no? Entonces, bueno, luego los engranajes se ponen en marcha. Yo creo que hay cosas que están diseñadas para conectarse y hay veces que la fortuna pues hace que esto suceda, ¿no? Yo colaboraba con una serie de galerías en la zona de Hollywood, en Los Ángeles, que se dedican a hacer exposiciones sobre cultura popular, ¿no? Digamos que ahí yo mi trabajo encajaba muy bien. Y estas exposiciones pues eran cada vez de un tema diferente, son exposiciones colectivas en las que a lo mejor una podía ser sobre Mario Bros y la otra sobre Drácula y la otra sobre las tortugas ninja, ¿no? Y yo iba haciendo trabajos ahí y una de esas exposiciones que se hicieron pues fue dedicada a la obra de Guillermo del Toro, una obra monográfica sobre sus películas. Y yo en aquel momento hice una pieza que además le tengo mucho cariño, que es bastante arriesgada, que tenía una especie de subtexto. Porque yo lo que presentaba, la obra que presentaba era una especie de tablero de juego de la Oca, pero las casillas de ese juego eran escenas de la película del Laberinto del Fauno de Guillermo. Y entonces yo, bueno, el juego que planteaba ahí era que había, en realidad era un juego real que se había fabricado en España en los años 30, en una fábrica de Valencia que había sido destruida en la Guerra Civil, y que Guillermo lo que había hecho era plagiar el guión de la película de ese juego que yo ahora recuperaba para la exposición. Entonces yo pensaba que a eso podía tener dos destinos muy diferentes. Uno, que ni siquiera expusieran el trabajo, y el segundo, que entendieran el juego y les gustara. Y afortunadamente sucedió eso. Guillermo compró la obra en la inauguración de la exposición, la incorporó a su colección, y a partir de entonces pues él me encargó su ex libris personal, me encargó una serie de grabados, y surgió el momento en el que yo, bueno, pues decidimos que se los entregara en persona en lugar de enviárselos. Y bueno, pues eso desembocó en una cena romántica en París, cerca de Notre Dame, en la que hablamos de muchas cosas, ¿no? Por supuesto, Guillermo es uno de los nuestros, o sea, y una cena con él pues supone un recorrido por la ilustración de los 80, animadores checos, el misterio, cuarto milenio, cosas que nos gustan a los dos mucho. Y una de las cosas que salió fue el tema del tarot, ¿no? Y ahí es donde, digamos, que se cuajó lo que iba a ser la colaboración de más fuste que hemos hecho juntos, que es el tarot del toro. Y a partir de ahí, bueno, pues la relación ya fue como la de, bueno, de alguien que
es Tomás,
especialista en,
ahora nos
en
tienes
una
que
serie
contar
de cosas y a lo que se recurre.
Sobre el tema del tarot, ¿no? Y te interrumpo para que sepan sí. también los oyentes y espectadores que eso es una edición que sale el 26 de diciembre y que todo nace uh-huh. por la fascinación de Guillermo del Toro hacia el tarot, porque creo que su madre echaba las cartas, ¿verdad?
Sí, yo tengo entendido eso. Bueno, eso es, uh-huh. de hecho él me lo comentó en aquella cena. Y bueno, fue el origen de la idea. Fue al salir el tema del tarot, a mí me vino de alguna forma en bloque la idea de hacer un tarot sobre sus películas. Me vino con el nombre y todo, que es El Tarot del Toro, y ya se publicó hace unos años en Estados Unidos, se ha publicado en otros muchos países, y ahora la editorial Luciérnaga saca una en España, la edición de coleccionista, que viene con una caja esculpida en 3D.
Hemos visto algunas imágenes
de materiales
preciosas, desde luego. ¿Pero te echo las cartas o no te echo las cartas? ¿O eso quedó para la intimidad de esa cena?
No, ni él a mí ni yo a él. Ahí simplemente se habló del tarot como esa especie
claro.
de artefacto cultural, mágico para algunos, que a los dos nos fascina.
Claro. Por cierto, nos tienes que comentar cómo ha sido la colaboración para la película Frankenstein, una auténtica uh-huh. obra de arte. Algunos aquí sí que la hemos podido ver y nos ha dejado sin palabras. Bueno, yo la he calificado como la película del año, sin duda. ¿Cómo ha sido tu colaboración con este uh-huh. film?
Bueno, yo lo que hago es aportar una molécula a la criatura, que son esas cartas con las que un personaje de la película, que es ciego, en señal era una niña, ¿no? Y como la criatura está escondida en, digamos, en el corral de la casa y puede ver lo que pasa dentro a través de las tablas, pues aprende también a leer gracias a ese artefacto, ¿no? Y es un encargo muy cerrado, muy concreto, en el que lo que se me pide es que yo reproduzca unas cartas de lectura que podrían haber existido en esa época y, por tanto, están realizadas con una técnica y con un estilo propio de ese momento, ¿no? Y bueno, es un encargo muy cerrado en el que a mí se me dan las características de esas cartas y lo que se me deja libertad es en el estilo y en la ejecución, ¿no? Y bueno, como curiosidad, decir que el rigor de Guillermo y la minuciosidad a la hora de diseñar todas estas cosas llega hasta el punto de que se planteaba que cómo el personaje, ser ciego, iba a saber qué carta estaba sacando en cada momento, ¿no? Y lo que decidimos fue añadirle unas muescas que se ven en la película y que han llegado a la versión final para que se supone que el ciego, con ese braille primitivo, pueda identificarlas solo con tocarlas.
Al detalle, efectivamente.
Pregunta trascendental, sí, para sí. Tomás Hijo en estos momentos, Joan.
A ver, ¿Tomás es más de Team Drácula o de Team Frankenstein?
Sí, es una pregunta importantísima porque además todo el mundo lo tiene claro, pero de nuevo, a mí no me sucede eso y encuentro que las novelas tienen muchas similitudes, son muy parecidas en muchas cosas, en el rollo epistolar, todo este, la forma en la que están construidas, y luego son muy diferentes. Y a mí de Drácula me gusta mucho que es una novela muy moderna, parece que es una novela que se puede haber escrito el año pasado, con elementos de aventuras, policiales, etcétera. Y Frankenstein es una novela muy filosófica. Pero cuando yo abordo estas dos obras, no lo hago como un lector convencional, sino que lo hago en busca de imágenes que yo puedo rescatar del texto y puedo ilustrar. Entonces, en las dos, en ese trabajo de minería es muy fructífero. No salen imágenes de una forma brutal. Y de hecho, en los dos casos, he hecho más ilustraciones para los libros de las que exigía mi contrato, ¿no? Porque había un momento en el que sentía que había cosas que no podía dejar de representar. Entonces, bueno, pues no puedo tampoco decidir de una forma muy clara.
No, eso es como papá, mamá, hombre, son decisiones sí. Muy trascendentales. Frankenstein y Drácula, dos monstruos míticos, imposible, aunque yo sí que me declinaría, ¿eh? Yo soy más Team Frankenstein, la humanidad que tiene el monstruo. Es verdad que a Drácula lo veo con un punto un poco más perverso, ¿no? Esa inteligencia más fría y no ese corazón tierno que tiene Frankenstein. Aquí todo el mundo se posiciona. Tomás, ¿algún proyecto nuevo de cara a Navidad? Porque hablábamos de estas cartas del tarot en colaboración con Guillermo del Toro, de tu reciente colaboración en la película Frankenstein, pero ¿algún proyecto a destacar en el que estés trabajando justo ahora que quieras compartir con nosotros?
Pues ahora estoy trabajando para la editorial Minotauro, que es con la que he lanzado estos dos libros de Drácula y Frankenstein, y también algunos sobre la obra de Lovecraft. Estoy trabajando en un tercer volumen sobre una serie de Lovecraft que estamos haciendo, que son libros muy grandes, son álbumes ilustrados de gran formato, y estoy haciendo la tercera, y también intentando decidir cuál va a ser la tercera entrega de esta saga, ¿no? De Drácula y Frankenstein. Tengo abierta una especie de porra en Facebook y en Twitter.
No nos vas a hacer spoiler, ¿no?
Para que la gente vote. No, porque todavía no lo tengo decidido, si te soy sincero.
Bueno, pues
así
ahí.
Que nada, y luego saco ahora también una edición con otra editorial de Valladolid que se llama TIT, de Metrópolis, de la novela que se escribió a la vez que se hacía la película y que espero que también funcione muy bien. Pero bueno, como ves, siempre navegando por esos mares del terror y de la fantasía que a mí me gustan tanto.
Sin duda, y que a algunos nos apasiona y que por esa razón también animo a los oyentes, a los espectadores, a que buceen en tu página de Instagram, que encuentren a Tomás Hijo, porque las obras son fabulosas, además realizadas a linóleo, que es una técnica que tampoco es que se utilice mucho en el mundo de la ilustración y que de verdad que es una artesanía brutal la que podrán encontrar. Tomás Hijo, muchísimas gracias y enhorabuena por todos estos proyectos.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, de verdad.
Jo sempre he estat de Team Frankenstein. Joan Farrés, i tu?
Jo sí, a més estic redescobrint Frankenstein, perquè jo aquell primer ideari que tenia era de que era Einstein d'en Boris Karloff, d'aquella imatge d'en Frankenstein amb tot aquell cap més quadrat, i ara veiem un Frankenstein
més estilitzat, amb quasi 2 metres d'alçada.
I que també en Tomàs Noel l'ha treballat igual. Vull dir que sí, estic evolucionant amb aquest seguiment d'en Frankenstein.
I Albert Darder té un team específic, ja?
És d'en Mary Shelley, en Dràcula.
Exactament.
En Frankenstein, perdona.
Exactament, sí, perdona. Dràcula és de Bram Stoker.
Exacte. Sí, jo m'agraden aquests temes, també.
Te posiciones entre els dos monstres.
O Dràcula.
Jo soc Dràcula.
Mira. Avui parlem de monstres perquè era un dels temes a abordar a través d'aquestes il·lustracions, però en els darrers minuts que ens queden, en concret avui per arribar a les 11, focalitzam l'actualitat en el temps, perquè tenim, per una banda, alerta, una alerta groga que s'estén a tota l'illa de Menorca, les Pitiuses, a la zona oest i nord de Mallorca, i, de fet, demà es preveu que aquesta alerta torni taronja a Menorca, també a la zona nord-est de l'illa de Mallorca. Joan.
Sí, avui vespre ja hem notat qualque ruixat. No es descarta, de fet, que tinguem pluges ocasionals durant aquesta jornada. També avui de matí s'estan començant a notar. Per tant, hem de veure mem que mos espera amb el nostre home del temps, amb Albert Darder. Albert, com estàs?
Molt bé, Joan.
Conta-mos quin panorama mos espera per avui i els propers dies.
Sí, avui, aquesta matinada passada, han tingut precipitacions a l'àmbit de la serra, 10, 11, 12 litres han fet, i a partir d'ara esperam que les precipitacions quedin concentrades només a la zona de Menorca i extrem nord-est de Mallorca. A la resta, el protagonista indiscutible serà el vent, un onatge molt destacable i, com hem dit ja, s'alerta, s'eleva a taronja demà a la zona marítima del nord de Mallorca i Menorca. Per cert, a dalt del Puig Major han fet una ratxa de 110 per hora, les darreres hores.
Ahir vespre i el baix ja feia molt
sí,
de vent.
Sí, se notava molta.
Sí, sobretot aquí.
Que s'hi olava ja, se notava... a xiu-xiu, a part del programa que se diu així, també se notava de fora el vent.
Tenim uns dies complicats per el que respecta al vent, per el que respecta sobretot a la possibilitat de pluja, però si t'assembla, repassem algunes de les càmeres en directe,
vinga,
aquestes beauties que tenim repartides per diferents llocs de les nostres illes, i veiem com, de moment, no tenim un dia sol com protagonista. El manco no, a Randa, a Mallorca.
Sí, han igut mitjos...
El Toro, a Menorca.
Corregim-me el titular, sí, que primer mos hem equivocat en plat.
Ja deia jo,
dic,
aquesta vista...
Sí, molt pla, això,
molt pla. Això pintat, sí, el Toro a Menorca, ara un poc...
Molt planet. Se pot veure com a Menorca, com han dit, és la zona que rebrà més precipitacions, així com venen els vents, i sabeu que la nebulositat és bastant abundant, especialment a nivells mitjos. Per tant, és aquesta zona la que pot aspirar a tenir precipitacions a les properes hores. No així la resta de les illes, que farà vent més que res.
Ara sí, a Randa,
canvi,
a Mallorca.
Sí que veiem Albert més clarianes, no? Encara que també presència de nígols. Però crec que és... No sé si podíem endevinar cap a on mira.
Cap a llevant, no?
Cap a llevant, no? Per tant, sí que sí. Sabeu aquell fons més de nígols.
Així com està distribuït, els nígols quedaran a la zona de llevant de Mallorca i Menorca. No esperant precipitacions ni en el sud de Mallorca ni a Pitiuses, en principi.
Per cert, diagrama, que tant mos agrada repassar amb tu, Albert, perquè
vinga,
en previsió per avui, per demà, però no sé si ja tornem a tenir una onada de calor, una nova onada de fred...
Oscil·lació de temperatures, vols dir,
com
de nou?
Com és aquest jo-jo que vivim meteorològic aquest mes?
Demà tornen a baixar les temperatures, no serà una baixada tan contundent com la que varen tenir divendres passat, però així tot se notarà la baixada. I ara hem d'estar pendents, hem de vigilar una possible nova situació de pluges que podria ser més generosa de cara en els dilluns de la setmana que ve. Perquè se de demà la donant per perduda, perquè així com eren ervents, poca cosa mullarà el cel exceptuant Menorca. En canvi, la situació de dilluns podria ser una mica més genèrica, el que encara queda molt per saber per on tirarà. Esperen que se compleixin els pronòstics.
Per tant, fred, una mica més de fred aquests dies,
sí,
i cap de setmana també.
Demà ho notarem, tornarà a pujar de cara a dijous, i després, el cap de setmana, més finals, ja tirant a dilluns, vendria una entrada de vents de tramuntana i podria ser més efectiva, tant en pluja com en fred, veurem cap on tira en el final.
Tenim un vídeo curiós de la calabruixada que va fer divendres a Mallorca, amb imatges que també confonen amb la neu. Vos en recordeu d'aquell
sí,
debat que teníem entre calabruix, neu, neu, calabruix?
Mira, mireu aquest vídeo, mireu,
ara ja se l'hem distingit.
Explicam als oients, perquè són cada costat de la carretera blanc, també enmig de la carretera, i clar, tot, com sempre, mos fa dir, això és neu, però
sí,
no, què mos hem de fixar? Amb els arbres una altra vegada, no?
Sí, la vegetació està verda, els cotxes tampoc tenen res a damunt, per tant, és calabruix, això. Tot i que, si tanques una mica tets ulls i veus així...
És que és neu, eh?
Sí, dona totalment l'experiència, tal i com vàrem veure divendres passat a Sauvet Camp del Fàbia, no? Que mos donava a tots aquesta sensació.
I parlant del Puig Major, i també d'aquest dia, mostram aquesta foto que explicàvem als ullets, preciosa,
ai, sí,
de combinació de posta de sol amb aquest... No sé si gel, no? Que queda, gel. Explica molts com va ser aquesta foto, Albert.
Tenim gel aferrat, enervellat d'Espui Major, i si vos fixeu en sa imatge, el que hi ha a l'esquerra és la meva estació meteorològica. Aquests palos que surten és l'estació meteorològica.
Un dels llocs del món que més visita el nostre home del temps. Aquesta estació sí. En concret del Puig Major.
Està l'estació i Vetres.
Jo que no vaig en el Puig Major des de l'escola, quina poca vergonya.
No, jo he anat més sovint, però fa temps que no hi vaig i l'Albert mos pot arreglar això, mos ho pot solucionar.
Exactament, mos ha d'organitzar un tour cap al Puig Major. Aquí no ha hagut neu, Albert, però sí tenim altres llocs del món que sempre compartim on sí que el manco han despert tanyits de neu.
Efectivament, a París, en parlàvem ahir, tenim noves imatges també que són ben...
Hem de confessar, més espectaculars que les que teníem.
Més espectaculars que les d'ahir, sí, efectivament, sí. Perquè París, si ja és guapa per si... Si li afegim una mica de neu...
Imagina't.
Sí que també... Però bé, és més habitual, no, Albert, que París.
Sí, Navy, perquè està a una latitud més
elevada. Mireu aquí un d'aquests carrers típics de parisen, que...
Sí, ai, que guapo.
Això és neu, perquè veiem la vegetació verda, blanca completament.
Sí, i els pedassets, mira, com caben, està clar. Sí, sí. Que de vegades sembla que desafien a la gravetat. Marta, te vull contar una anècdota.
Clar que sí.
Ara que aixecaven d'Espui Major i de la neu, te vaig contar el somni que vaig tenir fa un parell de mesos, no? Que anaven tots aquí per l'Espui Major,
sí?
Quedàvem atrapats,
sí?
Per una tempesta de neu. Na Joana Maroto m'ha dit, Albert, ara què feim, que no podrem sortir d'aquí? I en Xisco Nadal començava. Senyoreta Joana Maria Maroto Moner, quines formes són aquestes? Malgrat faci neu, estem tots aquí convidats. Anem a disfrutar el paratge.
Oh,
i estaven tots allà incomunicats, eh?
Saps qui
està disfrutant en aquest cas, ara que deies Joana Maroto i Xisco Nadal? Ells són en directe des de la plaça d'Espanya per dedicar la nostra programació a partir de les 11, avui, el 25 de novembre, dia important per visibilitar la violència cap a les dones. Ells faran un programa especial en aquesta darrera hora, en directe des de la plaça d'Espanya. Vos convidam a atracar-vos i així podeu gaudir d'aquesta programació. Albert, moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui a nosaltres. Que tinguis una molt bona setmana marcada per aquesta davallada de temperatures.
Gràcies. Igualment, i el desig de que s'acabi aquesta lacra social.
Totalment. Com dèiem, comença a partir de les 11 aquest programa especial amb Joana Maroto, Xisco Nadal. Seguim aquí a la ràdio, la part televisada, ja sabeu, agafen el relleu els nostres companys de l'Ara Nama.